Catalunya es troba en plena sequera. De fet, és la segona sequera més important del segle per darrere d'aquella que tant vam haver d'explicar ja als mitjans de comunicació l'any 2008. En aquella sequera, la situació dels embassaments, és a dir, les reserves d'aigua del país van arribar a caure fins a rondar el 20%. Avui Catalunya té el 35% de les reserves, un 15% més que en aquella sequera. Si no plou i ho fa amb ganes, al llarg del proper any la situació es pot assemblar bastant al que es va viure aquell 2008. Algú, quan ara escolta això, pot pensar, home, un any és molt de temps, ja plourà. Esperem-ho. El problema és que el que estem patint ara justament és fruit de que ja en fa més d'un any que no plou com hauria de ploure, i d'aquí la preocupació. Hi ha molta gent, especialment aquells catalans que viuen a Barcelona o l'àrea metropolitana, que quan escoltem les informacions que avui hem explicat i que ho seguirem explicant a partir d'ara aquí al programa, podem pensar, però tot això no va amb mi, jo a casa de problemes no tinc, obro l'aixeta i l'aigua raja, i no m'han dit que això hagi de canviar ni que hagi passat res. Penseu que pràcticament una tercera part dels municipis de tot el país es troben ja en situació d'alerta per la sequera. Són més de 300 municipis de tot el país. Hi ha 9 zones diferents que ja fa mesos que arrosseguen més o menys restriccions d'aigua segons les diferents afectacions que poden tenir. Per tant, poca broma en com estem. Avui volem abordar aquesta situació. Per fer-ho, aquest matí podem saludar l'Enric Velasco, que és el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, i d'aquí una estona també en Marc Cruom, que és responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem amb el senyor Velasco. Senyor Velasco, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Estel. Com li podem explicar als ciutadans que avui ens estan escoltant en quina situació es troba ara el país? És a dir, què vol dir tenir només el 35% de les reserves d'aigua disponibles?
Bé, vol dir que convé estalviar. Nosaltres depenem molt de les pluges, portem un període llarg sense amb unes pluges menors del que són usuals, i això fa que els embassaments pues, ens estiguin aportant aquesta aigua que tenien guardada, i clar, cada cop queda menys. Per tant, l'estalvi cada cop és més necessari. L'estalvi s'ha de fer sempre, no? Però ara és més evident que és necessari, no? En relació al 2008, és una situació similar a la del 2008, perquè aquestes dades estàvem similars a ara, i el que passa és que no va haver tardor, que una mica és el que està passant de moment, i va haver una primavera de pluges molt tardana. I que és veritat que va ser una pluja molt abundant i va regularitzar la situació, no?
Passa que va arribar quan ja estàvem en ple patiment. Per tant, jo em quedo amb aquesta primera idea. És el moment de fer estalvi. Cal començar a conscienciar la gent en aquest sentit. No sé si és el moment de posar en marxa campanyes contundents. Ara en recordo alguna, no? Per exemple, com aquesta que s'ha fet darrerament a la televisió, però segurament és el moment de començar a incidir fortament en aquesta idea.
Bé, és que l'estalvi és imprescindible sempre. Ara és evident, no? És més obvi perquè es ve el pantà de sau i és evident, no? Que hi ha menys aigua i, per tant, la evidència surt pels ulls. Però l'estalvi hem de tenir en compte que hem de canviar hàbits. L'estalvi l'hem de fer sempre en aquest clima mediterrani. Quan s'arreglen les sequeres, sobretot és quan hi ha aigua, que aleshores estalviar, hi ha molts mesos de que pots estalviar i agafar aigua, no? Tenim unes eines que són importants, que són les dessalinitzadores, que estan ajudant moltíssim. Està planificat incrementar el nombre de dessalinitzadores, però sempre l'estalvi és necessari.
La gran diferència respecte al 2008 són les dessalinitzadores? És a dir, avui no patim més, perquè a diferència d'aleshores ja en tenim, que estan en marxa i a tota màquina més funcionant?
Sí, sí, les dessalinitzadores aquest any ja portem quasi 60 hectòmetres cúbics, o sigui, 60.000 milions de litres produïts, i és un número molt elevat. Si no tinguéssim aquest volum produït amb les dessalinitzadores i hagués sortit dels embassaments, doncs ara ja fa temps que estaríem en alerta, i inclús una alerta molt avançada. El paper de les dessalinitzadores en ajudar a donar més recursos és crucial.
quan dieu o expliqueu, escolta'm, si la situació no canvia, en un any pot ser que comenci a haver-hi alguna restricció. Tant trigarem a que hi hagi restriccions si només hi ha un 35% de reserves? O estem parlant de restriccions que puguem notar a casa nostra i d'altres sí que hi seran abans?
No, si no plou, és una cosa que pot passar, no? Si no plou, no trigarem en donar el canvi d'estat, perquè quan els embassaments arriben al sistema Ter Llobregat, per exemple, que ara tenim 223 hectòmetres cúbics, quan arribem a 210, vull dir que estem a prop, no? Aleshores haurem de valorar si incrementar algunes limitacions, que diríem és el que es diu l'alerta. L'alerta encara no és un efecte important domiciliari d'exigència de restriccions, però sí altres usos.
De què estem parlant?
Bueno, estem parlant que es fixa una dotació màxima en la captació de recurs. O sigui, al municipi se li indica que no pot superar una captació màxima de 250 litres habitant i dia. I, a més, diguéssim, dintre la xarxa hi ha uns usos d'aquesta aigua i en la que es perd es dedica una mica d'aigua i després va al domicili. No? Llavors, el domicili és una quantitat inferior a aquests 250 litres habitant i dia. I, a més, alguns usos, per exemple, les piscines, que ara no tenen molta importància, també té alguna restricció. El rec públic i privat també té restriccions. Per exemple, el rec públic s'ha de fer... Bueno, el rec s'ha de fer sempre per la nit i el privat només es pot fer 2 dies a la setmana. El rec urbà, vull dir.
Sí, sí, sí.
De jardins. La neteja de carrers mobiliari urbà també restringeix una mica. La neteja de vehicles pues, ja no es pot fer amb manguera a casa, si algú la té, sinó que s'ha d'anar a una indústria que recircula l'aigua, que ja estan fetes per això. Les fonts ornamentals s'han de tancar. Bueno, si hi ha pols, si hi ha un terreny de pols o un camí que no vol que s'aixequi pols, doncs no es pot aprofitar l'aigua per evitar-ho.
Això quant de temps pot trigar en arribar-nos, senyor Velasco? Vostè deia que estem a 220, si arribem a 215, el ritme habitual, diguem-ne, que estem utilitzant l'aigua, i si no plou, de què estem parlant? De setmanes?
No, estem parlant de setmanes, sí.
De setmanes?
Setmanes, sí.
El senyor Velasco estava explicant quina és la situació, ha dit en un parell de vegades a la seva intervenció, si no plou... Si no plou, si no plou, ara seguirem parlant amb el senyor Velasco. El Marc Prohom és el responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyor Prohom, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a aquest matí. Deia el senyor Velasco, si no plou, plourà?
Doncs, a veure, depèn. A curt termini passarà un front aquesta propera matinada i plourà una mica, però molt poc. I a mig termini no es veu el que ens caldria, que és a dir, un temporal doncs, d'un parell o tres de dies de pluja contínua que ens permetés doncs, millorar la situació. No es veu ara per ara una situació en aquest sentit, ben bé fins a mitjans de novembre, que és quan tenim prediccions més o menys allò fiables, doncs no es preveu un canvi de temps. No?
Clar, estem parlant d'un canvi de temps. Ara, de moment, hem de confiar en la possibilitat que això passi a mitjans del mes de novembre. Aquesta pluja, senyor Prohom, si arriba, els mapes diuen que arriba on hauria d'arribar, ho dic perquè darrerament pot haver-hi gent a Barcelona que pensi, escolta'm, però si de ploure, home, sí que fa temps que no plou, però vaja, el darrer any una mica ha anat plovent i algun dia fins i tot ho ha fet amb una mica de ganes. El problema és que no plou allà on hauria de ploure, que és prou amunt del país com per omplir els embassaments.
Sí, sí, efectivament. La percepció del ciutadà pot ser aquesta, que hi ha hagut doncs, grans aiguats, recordem els del Tarragonès o també les pedregades de la Bisbal,
sí.
Però són fenòmens molt puntuals, no tenen una extensió geogràfica molt gran, fins i tot també duren molt poca estona, i això no ajuda ni molt menys a pal·liar la mancança de precipitació que tenim, que, com dèieu anteriorment, doncs, ja abasta 2 anys. Ben bé que en el conjunt del país tenim unes pluges molt inferiors a la mitjana, estaríem pràcticament a la meitat del que hauria de ploure. Per tant, el que ens caldria és això, un temporal que cobrís doncs, bona part del país i sobretot a capçaleres, que és on cal més per recuperar els nivells dels embassaments.
Estem en una situació excepcional des d'un punt de vista climatològic, senyor Prohom. Això que ens passa no és normal?
No, a veure, la sequera és un fenomen propi del nostre clima. El nostre clima mediterrani tenim sequeres doncs, recurrents. El que sí que comença a ser més, diguéssim, diferent del que hem percebut fins ara és la combinació de fenòmens de sequera amb onades de calor, que és el que hem tingut enguany. Aquesta combinació, que són fenòmens compostos que s'anomenen, doncs són un tret definitori del canvi climàtic, que sembla que cada cop tindrem més episodis d'aquest tipus, i comporta una situació de més estrès hídric, més pèrdua d'aigua per evaporació, i per tant doncs un fenomen molt més complex i difícil de tractar. O sigui que és un fenomen lligat especialment al canvi climàtic i el que fa la seva recurrència, que serà més habitual.
És a dir, estem anant cap aquí? És a dir, això que ens està passant ara, no? I que nosaltres diem estem en aquesta segona pitjor sequera del segle a Catalunya, no veiem això des del 2008, que el 2008 fins ara doncs, vol dir que pràcticament doncs, han passat una mica més de 10 anys, 14 anys. És el que ens hem d'anar acostumant?
De fet, les observacions ja, les sèries de dades que tenim dels darrers 70 o 80 anys ja ens indiquen, pel que fa a la temperatura, evidentment un increment de temperatura molt, molt important, especialment a l'estiu, i pel que fa a la precipitació, el que s'està veient amb més solidesa és que augmenten els períodes de sequera, cada cop són més llargs, més intensos, i les projeccions de canvi climàtic, aquestes prediccions a llarg termini que es fan fins a finals de segle en funció dels escenaris de canvi climàtic, ens indiquen que la sequera serà especialment un dels factors, un dels elements lligats a la precipitació que seran més freqüents en el futur.
Quin futur podem augurar pels embassaments del país? Ho dic, senyor Provón, perquè vostè ara ha fet referència, no?, que segurament podem recordar alguns episodis com la pedregada que va caure a la Bisbal, l'aiguet que va haver-hi a la zona de Tarragona, l'últim gran temporal així fort que va haver-hi, no?, el famós Glòria, etc. Estem parlant de pluges que estan caient amb molta intensitat en aquest país en determinats moments, però que segurament per l'efecte de l'aigua del mar, etc., cauen molt a prop de la costa, no? I, en canvi, costa molt tenir aquestes situacions de pluges abundants a les capçaleres dels rius, vull dir que plogués molt o nevés molt al Pirineu, que al final això és el que et garanteix els embassaments. El clima ens està portant també cada cop més a això, a ploure molt a prop de mar i no tan amunt?
Potser el que sembla que ser més probable és que el tipus de la precipitació que caurà en els propers anys serà més de tipus que s'anomena convectiu, no? És a dir, que sigui precipitació sobtada, que duri poca estona, no tan lligada a grans depressions, a grans llevantades, que eren més característiques doncs, d'altres anys, no? O sigui que sembla que la precipitació tindrà aquest component que la fa més difícil de preveure i, lògicament, també els seus efectes no són tan eficients com temporals que són més duraders, de situacions de sud-oest o també especialment de llevant, que ajuda doncs, a la pluja que pot caure al Pirineu Oriental, que és on doncs, convé més que plogui, especialment en els propers mesos, i que sembla que no es veu massa que pugui canviar així com a mínim a mig termini.
I perquè pot haver-hi algú que pensi, escolta'm, doncs potser si els embassaments que tenim no han d'acabar de servir, fem-ne de nous en d'altres llocs del país. Passa que això amb la geografia que hi ha és molt complicat, diguem-ne.
Sí, ara els embassaments van ser instal·lats a principis del segle XX. Això el senyor Velasco té potser més dades, però lògicament necessitem ubicar els embassaments allí on es pot captar millor la precipitació, no? I potser fer embassaments al pla doncs, no té massa eficiència, no? Han de ser més a capçaleres i especialment lligat a la neu, que és, de fet, el component que ajuda a omplir els embassaments de cara a la primavera.
Senyor Velasco, com ho hem de fer per replantejar la capacitat d'emmagatzemar aigua en aquest país o no té recorregut aquesta idea ja?
Bueno, el Marc ha comentat de que el tema de la neu, no? També és un tema important que no havia de sortir, perquè en el cas nostre no estem en un territori de molta neu, en conques internes, per diferenciar-ho de l'Ebre, que sí, ja sí que hi ha el Segre, però nosaltres no en tenim gaire, però és fonamental perquè recarrega les fonts, o sigui, per exemple, les fonts del Llobregat, amb un any de poca neu, aporten poca aigua que genera el cabal de base, que va omplir els pantans poquet a poquet, però de manera persistent. L'any passat va ser de poca neu, i això s'està notant, perquè aleshores el comportament del riu és molt més torrencial, I aquest moment no està sent gaire profitós de neu, no? I aleshores això també és un tema preocupant, no? Els embassaments de moment no se planteja un canvi perquè té un impacte social, té un impacte ambiental, i de moment la planificació actual no se planteja un canvi de, o un increment o modificació del tema dels embassaments. Sí que és veritat que quan s'utilitzen desalinitzadores i aigua regenerada per usos ambientals o per usos de reg, aquesta aigua que no s'agafa del riu, sinó que s'agafa d'aquestes fonts noves, el que es fa és que es desembassa menys aigua. Per tant, el paper dels embassaments és cada dia més important, perquè ens permet guardar l'aigua. Per exemple, hem de tenir en compte que en el Glòria va sortir molta aigua dels embassaments, més aigua que la que cabia. O sigui, que es podia omplir dos vegades dels embassaments. O sigui, tenim aquest règim mediterrani que és molt difícil de dubar, diguéssim, o d'adequar-se a ell, i que cada cop és més difícil de fer-ho, però precisament els embassaments tenen un paper fonamental.
I les desalinitzadores? Dic perquè en vam parlar molt amb aquella sequera del 2008, en deia abans, segurament avui no estaríem com estem si no fos perquè d'aquella sequera en vam aprendre que necessitàvem més desalinitzadores en aquest país. N'hem de seguir construint? Se n'han de fer més?
Sí, sí, sí. En el pla actual, que està pendent d'aprovació del govern, es planteja una desalinitzadora més, o sigui, ampliar la desalinitzadora de la Tordera amb una dimensió similar a la del Prat, o sigui, una desalinitzadora gran, i fer el projecte per una nova desalinitzadora en la zona de la Conca del Foix, en la costa, no? Al costat de Cubelles. Aleshores, la desalinitzadora és una sort dels països on la població està centrada en el litoral, que la combinació de desalinitzador i regeneració d'aigua aporta un nou recurs que és fonamental. Sí que és veritat que té un cost energètic, i un cost econòmic també, però sobretot energètic, molt elevat, no? I llavors això cal compensar-lo amb un desenvolupament de generació d'energies doncs, tipus solar, en el cas nostre, al màxim, no?
Hi ha damunt de la taula la possibilitat de repotabilitzar aigües, per exemple, de depuradores per tornar-les a utilitzar pel consum humà?
Sí, nosaltres hi ha una peça fonamental que ja està aprovada des de fa un parell d'anys, que és el pla de sequera, no? Bueno, el pla de sequera, perquè aquí hi ha una qüestió important, no? Poder sortir d'una sequera o poder gestionar la sequera requereix d'un pla, no? D'un pla que tothom anem a una, tothom tinguem clar quins són els objectius a seguir i el full de ruta. I això ho dona el pla de sequera. El pla de sequera està aprovat i, a més, hi ha molts municipis que tenen l'obligació de fer un pla de sequera municipal. Hi ha molts que ja l'han fet i hi ha molts que ja el tenen aprovat pel ple municipal. I llavors això és una eina fonamental, no? Llavors, amb el pla de sequera s'inclou l'increment de reutilització d'aigua regenerada doncs per diversos usos i inclús en les situacions més greus també com a per aigua potable, però de manera indirecta. O sigui, primer es tracta, es millora la seva qualitat el màxim possible, es fica en el riu, circula pel riu un període llarg, diguéssim, uns quants quilòmetres, després torna a agafar i aleshores se reutilitza. Sí, hem fet proves i seguirem fent proves per veure que tot això funciona bé, amb unes analítiques molt, molt intenses, conjuntament amb sanitat. I, bueno, és una eina més, és una eina important, sí.
Uh-huh. Algunes persones que ens estan escoltant segurament es poden preguntar, senyor Velasco, quan el senyor Velasco ens diu que és important estalviar aigua, jo ara a casa com em puc seguir estalviant? És a dir, som una societat que, sobretot a partir d'aquella sequera del 2008, sempre hem explicat que hem reduït molt l'ús de l'aigua a casa, que segurament l'hem racionalitzat, que tots vam aprendre que podíem tancar l'aixeta mentre ens rentàvem les dents o mentre ens estàvem afaitant, per exemple, no? I que les dutxes eren millor que els banys, etc. Què més hem de fer? És a dir, què hauríem de fer ara a casa? Com hauríem d'utilitzar-la a casa, l'aigua, perquè realment es pogués notar que hi ha un estalvi?
Sí, bueno, això hi ha una manera. Primer podem fer un anàlisi, no? Si ho estem fent bé. Aleshores, si per exemple agafem la factura de l'aigua, no?, que ens arriba cada dos mesos, que és usual, i ho dividim, mirem els metres cúbics que gastem i ho dividim pel nombre de persones que tenim, no? Posem que un valor normal per tres persones serien 18 metres cúbics, sí, el qual suposa 6 metres cúbics per persona, no?, cada dos mesos. Bé, si estem al valor de 6, si fem aquesta divisió i estem en 6, és que hauríem d'estalviar. Ho estem fent bé, però hauríem de reduir-lo, a veure si arribem a 5. Llavors, què podem fer? Pues, pues, bueno, tenir consciència. Per exemple, si ens fem una dutxa, no és el mateix estar 10 minuts que 5. Les dutxes gasten un munt d'aigua, per exemple, si estàs 10 minuts, estàs gastant pues, un munt de litres, no? 200 litres. Si estàs 10 minuts, estàs gastant menys. També reduir la pressió de l'aixeta, que aquí el que tenim és que nosaltres estem utilitzant l'aigua com una commodity, no? I a més que ens acomodem aquesta aigua. No com un recurs essencial que surt d'un medi al qual afectem, sinó com una commodity. I això ho hem de canviar. És un recurs essencial, l'hem d'utilitzar l'imprescindible, llavors hem de reduir cada cop que apretem el botó perquè surti d'aigua del vàter, ho hem de tenir en compte. Quan utilitzem el lavabo per coses per com una basura, diguéssim, en alguns casos, això s'ha d'evitar. Cada cop que obrim l'aixeta, menys pressió i menys temps, això en tot, no? Omplir la rentavaixelles, omplir la rentadora a tope, no fer i utilitzar els programes ECO, que tot i que són més lents, gasten menys energia i menys aigua. No?
Ara acabarem aquesta conversa amb l'Enric Velasco. Abans volia acomiadar també el Marc Prudhomme. Només amb una darrera qüestió, senyor Prudhomme. En algun moment veieu un cert alleugiment? I vostè ara abans em comentava, no? Sembla que potser a mitjans del mes de novembre plou una mica. Ara l'Enric Velasco ens deia és molt important també que nevi, no? Que tinguem un hivern on hi pugui haver neu, que això és el que t'acaba garantint després de cara a la primavera que aquests embassaments es puguin obrir. Les previsions, més enllà d'aquests 10 dies de novembre i fins on puguin ser més o menys creïbles o fiables, senyor Prudhomme, ens donaran un respir o no?
A veure, existeixen prediccions a 3 mesos vista que emet el Centre Europeu i altres centres, i sembla que hi ha un canvi de tendència a partir d'aquest mes de novembre, en què tant novembre, desembre com gener podrien ser lleugerament més plujosos, però especialment a costa i prelitoral. No tant a Pirineu, que és on convindria com
a... És a dir, tornem a estar amb l'escenari que comentàvem abans, eh?
Sí. Aquestes prediccions no tenen una font d'incertesa molt gran, però sí que ens marquen una tendència cap a, doncs, en canvi de situació que pugui afavorir, doncs, l'arribada de més pluges. I ara per ara, com deien, doncs, sembla que hi hauria aquest canvi, però especialment seria més sensible aquesta part de litoral i prelitoral, que convé que plogui, evidentment, perquè els boscos hi estan molt, molt eixuts, però no és on convindria per temes hídrics, com és el cas, no?
En Marc Prudhomme és el responsable de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Senyor Velasco, abans d'acabar, a partir d'això que ara explicava el Marc Prudhomme, dèiem en començar aquesta entrevista que a Catalunya hi ha 9 àrees diferents on hi ha restriccions, ja ara, que hi ha més de 300 municipis que estan en alerta per sequera. Hem parlat molt, per exemple, de l'Empordà, per aqüífers com el del Fluvià Muga, que s'estan assecant. Quina és la zona de Catalunya que més us amoïna en el curt termini, ara mateix, pel que fa a les reserves d'aigua?
Bueno, nosaltres, qualsevol municipi que estigui tenint problemes d'aigua, pues, ens preocupa i estem col·laborant amb ell per intentar passar aquest tràngol dolent, no? Sí que és veritat que l'àmbit Ter Llobregat, pues, és l'àmbit que afecta a més persones i diguéssim que el volum de gestió és el més complex, i en aquest sentit, pues, els mecanismes que hem d'activar són més potents, no? Però qualsevol municipi o qualsevol ciutadà que tingui problema d'abastament, pues, ens preocupa, no?
Uh-huh. Des d'un punt de vista hidroelèctric, dilluns sabíem que a la Confederació de l'Ebre l'embassament de Mequinensa d'aquí a uns dies haurà d'aturar la seva producció perquè aquell embassament, que és immens, és gegant, està a poc més del 20% de la seva capacitat i que per primer cop des del 1966 s'ha d'aturar la producció elèctrica. Si no m'equivoco, en el cas de les conques internes, Endesa ja ha fet caure la producció al voltant del 52% respecte de la mitjana. Aquesta situació, la vostra previsió és que s'agreugi al llarg de les properes setmanes?
Bé, nosaltres de conques internes tenim petits afluents, que molts d'ells estan aturats ja, alguns altres no, i potser alguns s'aturin els pròxims dies si segueix sense ploure, perquè aleshores també passa menys cabal pel riu. I després tenim alguns petits embassaments, el qual el més important és Sau, en el qual sí que produeixen energia. Sau és important perquè trasbassa energia cap a Susqueda sense perdre recurs i és l'únic que té, diguéssim, una parcial llibertat de producció d'energia per atendre a les oscil·lacions de la xarxa, no? De la xarxa elèctrica. Llavors, en aquest sentit, Sau pues, ja ha sabut que està molt baix i també, per tant, li queden molt limitades aquestes capacitats. Cal dir que nosaltres, el conjunt de Sau i Susqueda, a part del rol hidroelèctric que té un rol importantíssim de millora de la qualitat de l'aigua. Vull dir, Sau és com una gran depuradora que millora molt la qualitat de l'aigua abans de passar-la a Susqueda. No? Per tant, la gestió de Sau està regida des de fa molt de temps en aquesta sequera, no només per temes de quantitat de l'aigua, sinó de qualitat de l'aigua.
Aleshores, en aquest sentit, com afecta que Sau estigui baix? Com està?
No, des del punt de vista de producció d'energia, bueno, està produint menys energia i és possible que si segueix la situació, en algun moment, jo crec que trigarà una mica, però sí que és veritat que la limitació de producció que té és elevadíssima actualment.
I des del punt de vista de la qualitat?
Oh, des del punt de vista de la qualitat, hem arribat a estar preocupats, sobretot a l'inici de l'estiu. Ha millorat moltíssim i ara estem en una situació bastant estable. O sigui, la qualitat ha millorat, curiosament, no? Ha millorat. Sí. També és veritat que l'hem estat gestionant. Tenim un grup de treball, el conjunt de diversos organismes, per veure com s'ha de gestionar, perquè sempre poder obtenir la millor qualitat de l'aigua i la veritat és que, de moment, la qualitat és bastant bona.
Estem parlant d'un embassament que està al 18, ara, 18-19% de la seva capacitat?
Sí, bé, una de les mesures que hem fet és concentrar la baixada en Sau, el criteri ha estat un criteri de qualitat de l'aigua, i aleshores ha anat passant l'aigua de millor qualitat cap a Susqueda, on se fa, diguéssim, com una segona depuració, en el qual l'aigua ja surt de bastant bona qualitat, i per això Sau ha baixat tant, Susqueda no ha baixat tant, però ara Sau ja fa uns dies que s'està mantenint de cota i el que està baixant una mica és Susqueda, i seguirà així, suposo jo, un temps.
Uh-huh. Els pagesos han de patir? Ho dic perquè aquest estiu, malgrat la situació que hi ha hagut, com a mínim no consta que hi hagi hagut limitacions o restriccions pel que fa als regadius.
Sí, bueno, en els regadius, diguéssim, tenim una figura, que són les comissions de desembassament, en el qual que cada 6 mesos es plantegen com distribuir l'aigua que hi ha. Aleshores, en l'àmbit de Ciutat de Riudecanyes, la pròpia comissió va decidir, per unanimitat, diguéssim, de tots els presents, no?, ja fer una reducció superior del 40%, superior a la que exigiria el pla de sequera en situació d'alerta, tot i que ja no hi ha alerta, no? Està malament, però l'estat d'alerta no està declarat.
Uh-huh. Ho dic perquè quan vostè feia abans una crida en general a estalviar aigua, els pagesos són els qui més han d'ajudar en aquest sentit? Dic els qui més poden ajudar en el sentit de és en el món de l'agricultura on més es pot notar si acaba havent-hi realment un estalvi?
Bueno, diguéssim, l'agricultura és el que primer nota la manca d'aigua. Per tant, són els primers interessats. Ja dic, a Ciutat de Riudecanyes van haver de fer una reducció del 40% de la dotació i a Boadella, Darnius Boadella, a l'Empordà, van fer una reducció d'un 25%, que és la que marca el pla de sequera, sense estar en alerta. No? I, per tant, són els primers que ho noten, són els primers interessats. Sí que és veritat que en els regadius de conques internes podria haver una millora tecnològica, però és una millora tecnològica que és difícil d'implantar, perquè bueno, les dinàmiques econòmiques dels propis regants tampoc faciliten el fer inversions significatives. No? És una cosa que es va apropant, es va millorant. Ells tenen molt d'interès, evidentment, en la millora de la reducció de consum, però prenen unes mesures d'estalvi que són molt significatives, però tenen les limitacions infraestructurals, que és un dels reptes que tenim. No?
Senyor Velasco, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vostè.
Que tinguem sort tots plegats. L'Enric Velasco és el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua. Quedem-nos amb aquests dos missatges. Un, estalviem aigua en el marge que es pugui a les ciutats. Les dades que sortien i que han sortit històricament no són dolentes, deia el senyor Velasco, amb el sistema al voltant dels 6 metres cúbics d'aigua per persona cada 2 mesos, intentem ho baixar al 5, si podem aconseguir tot estalvi és benvingut, però si del 6 hem de baixar al 5 vol dir que tan malament no es fa. també el sector agrícola segurament hi tindrà feina en aquest sentit, no tant per l'ara com pel que pot venir, perquè la temporada de regadiu, per exemple, ara està arribant ja al seu final, per no dir que està acabada, però tornarà a arribar la primavera. I si pel camí no ha plogut i no ha nevat, la situació pot canviar substancialment. Ara en seguirem parlant, també en temps de tertúlia aquí al matí. A Ràdio Estel avui ens acompanya l'Imma Lucas, el Jordi Barbeta i el Dani Guillem. Fem una pausa per la publicitat, molt breu, i de seguida els saludem a tots plegats.